Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en l'orientació acadèmica. Què es pot estudiar després de l'ESO, de l'educació secundària obligatòria? Hi ha tant per triar, com sembla, que crec que sí. I com sabem què és el millor? Per resoldre tots aquests dubtes, avui ens acompanyen l'Eva Aguiló. Molt bon dia, Eva.
Hola, bon dia.
L'Eva és responsable de l'àrea pedagògica de la FEC i també estem amb en Jordi Rincón. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, Olga.
En Jordi és coordinador de batxillerat de Badruna Gràcia. Bé, si diem orientació acadèmica, la majoria de mortals ens venen al cap dues paraules, saló, ensenyament. Del 26 al 30 de març s'està celebrant a Barcelona la seva 34a edició. Com aneu d'energia? Perquè aquests són uns dies molt intensos, Eva.
Molt. Molt, molt, molt. Totes les escoles aquí preparant i amb tot. O sigui, és el saló, són les portes obertes, és atendre famílies, atendre entrevistes, molt, molt intens.
Tu, Jordi, t'escapes, crec.
Bueno,
una
jo,
mica.
Com a coordinador de batxillerat, bàsicament van els de quart d'ESO, al saló, i amb els de batxillerat treballarem d'una altra manera, i ells saben, no?, que hi ha el saló, evidentment els hi parlem del saló, els hi comentem, no?, les possibilitats que tenen els estants, però ells ja, com que tenen l'experiència prèvia, després ja amb les famílies o ells individualment ja són els que prenen la decisió d'anar
i
remenar i mirar tot el que troben, que és molt.
I després de tants anys, per què segueix sent necessari aquest saló de l'ensenyament?
Jo crec que segueix sent necessari perquè tu has dit al començament, d'oferta n'hi ha molta, n'hi ha moltíssima, sigui batxillerat, sigui cicles, i aleshores està bé perquè és un lloc per començar a conèixer. Tu vas allà i comences a conèixer. Després ja faràs altres passes. Però conèixer, comparar, crec que és important.
Si ets estudiant de tercer o quart d'ESO, batxillerat, cicles formatius o professorat d'un centre educatiu, o si tens fills en edat d'escollir el seu futur, vine al Saló de l'Ensenyament. Coneix totes les opcions i tria els teus estudis. Això és el que llegeixes quan entres a la web www.ensenyament.com, que ara ja estan allà anunciant el Saló de l'Ensenyament, i clar, només faltaria, el que es coneix com la Setmana de la Formació i el Treball, que no és una setmana sencera, per sort, per tots els que esteu treballant allà, no arriba la setmana sencera, són 5 dies intensíssims. Per qui no hagi anat mai al Saló de l'Ensenyament, com li expliques el que és, Jordi?
Bueno, una mica el que deia en la línia la Eva, doncs, clar, és un aparador, no? És a dir, institucions, universitats, centres, diguéssim que mostren tot el que tenen. I és important, en aquest sentit, que els alumnes que han sentit a parlar, no?, ja a tercer d'ESO comencen, després a quart o a batxillerat, de totes les possibilitats que tenen, perquè és marejant, realment, estem parlant d'aproximadament uns 611 graus, evidentment, de diferents universitats, no? És la primera manera, el primer contacte de sortir, no?, i veure, no?, in situ, no?, pels seus propis ulls, i com moure's, i com espavilar-se, i com anar aquí, com anar allà, i com d'alguna manera orientar-se en aquesta, no sé si dir-ho, selva, no?, que hi ha de titulacions, que realment és molt, en fi, és molt complicat, és un tema molt complicat, penso.
I tercer de l'ESO és massa d'hora, per exemple, per qui s'ho estigui plantejant ara, que ens estigui escoltant dissabte al matí, això s'acaba demà. Jo tinc entrades per demà, al matí. Fa ja moltes setmanes que les tinc. Ja es pot anar a tercer de l'ESO? No sé, pensant en les... Perquè quart ja s'han de triar optatives, que després ja tancaren una mica, si vols un cicle, ja amb la idea del que tinguis fer, si batxillerat, quin d'ells...
Home, tercer d'ESO jo crec que està bé per això, per començar a fer aquest tastet. Perquè, de fet, tu estàs dient, o sigui, el sistema començant a dir escull, decideix, què vols fer? I clar, de cop i volta decidir-ho, quan a vegades no has decidit mai abans important, està bé començar a veure què n'hi ha.
És que no han pogut decidir perquè tampoc hi havia gaire per decidir, no? O sigui, tu vas fent. Com a molt tens unes optatives a l'ESO i ja està.
Sí, però com a pares, com a mestres, els deixem decidir coses importants o no.
O altres coses, no? Clar. Vols dir, per exemple, si volen fer extraescolars... El que sí. Ara jo estava pensant en la formació més...
I ara de cop i volta tots, els mestres, els pares... Ui, tu has de tenir molt clar, ho has de pensar molt, molt... Clar, dius, però si mai m'han fet pensar res important, no? Perquè ens entenguem. Per tant, aquest primer tastet, sí, és interessant, és important.
Estudis universitaris, ensenyaments artístics superiors, estudis postobligatoris no universitaris, aquí estan batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, esportius, estudis d'idiomes, centres de formació d'adults, centres de primària, ESO i batxillerat, altres estudis superiors, formació complementària, formació ocupacional i serveis a l'educació. Això és tot el que hi ha allà dins. Que jo crec que en un matí no n'hi ha prou, però clar, si ho has de veure tot, perquè com t'organitzes? Quan entres... Ara jo demà, quan vagi, tinc entrada pel matí. Ja hem quedat, 11:15.
Perquè... Ah, doncs, el primer, jo et recomanaria què voleu anar a veure, en quina situació esteu, no? O sigui, ara tu, com a mare, amb el teu fill o la teva filla, què vols anar a veure, què t'interessa? Perquè sí que és veritat que és molt fàcil despistar-se, perquè hi ha coses molt divertides i molt simpàtiques, i veus els de l'exèrcit, i veus les perruqueries, i veus... Clar, hi ha molta cosa, els idiomes i les danses... Tu què vols veure? I a partir del que tu que vols veure, ens centrem en aquella zona que tu vulguis realment analitzar. I a partir d'aquí, doncs, no sé, jo d'alguna manera, jo perquè ja ho he passat, però ara potser portaria una mica el checklist que porten les papes d'I3.
Sí?
Doncs per què no portem un checklist als papes de quart de l'ESO?
Perdona, que haig de donar aquell paper, que jo mai he fet checklist. Jo no soc molt d'Excels ni coses d'aquestes.
No, però clar, potser, perquè quan tu vas al saló de l'ensenyament, et pots enlluernar. Aquest estant és molt bonic, aquest estant és molt gran, aquí em regalen una motxilleta, aquí em regalen un bolígraf, aquí... Però realment el important està dins, o sigui, no tant amb això que veus. Aleshores és... No sé, amb Jordi...
Clar, nosaltres amb els alumnes, que ja parlo d'ESO, no? Sobretot parlo d'un quart d'ESO, no? A tercer els insinuem que, bueno, que és una possibilitat, que puguin anar, amb les famílies també en parlem, però perquè, clar, han de triar ja a quart han de triar un itinerari, d'alguna manera ja els estem, aviam, no forçant, però és veritat que és la primera vegada que aquests nanos han de prendre una decisió...
Ui, sí, ho viuen molt com...
Bueno, és que és la primera vegada que han de prendre una decisió que, a veure, els afecta directament
als propers anys.
El que després pugui passar. Tot i que jo no sóc molt de dramatitzar aquests aspectes, perquè penso que, sobretot, haurien de gaudir, haurien de disfrutar allò que fan i que moltes vegades, no, la pressió aquesta que puguin tenir de i si m'equivoco, perquè això és molt evident. Però nosaltres el que fem, per exemple, a quart és fer-los un parell de sessions, de dir què ens trobarem, una mica virtual però de paraula. De fet, el saló té a vegades algun vídeo que ja et va situant i un cop això, ells ja que vagin allà sabent el que més o menys, és a dir, perquè vagin una mica al gra, perquè és el que diu la Eva. Allà et pots trobar no, els cants de sirena, no, de dir, escolta, això és molt atractiu i és estupendo i ja veuràs com aquí... És perillós, perquè tenen unes edats també, bueno, que hem d'anar amb compte, no? I les famílies també.
Llavors, hauríem de tenir clar, si estem en aquesta etapa, tercer quart d'ESO, saber si és més cap a un cicle formatiu, que suposo que ens haurem d'allà encarrilar cap a una banda al saló. Vull pensar que tot està ja ben organitzat, no?
Sí, més o menys està junts. Sí.
O si es vol anar cap a batxillerat.
Sí.
I aquí hauríem d'estar pensant en aquests propers 2-3 anys o haurien de començar a pensar una mica més enllà, si ja ho tenen clar, perquè hi ha qui ho té claríssim i hi ha qui va molt, molt perdut.
Jo penso que aquí els pares sí que moltes vegades parlen amb els seus fills i de mutu acord o no tant de mutu acord hi ha la tendència a dir, escolta'm, bueno, si busques un mòdul de grau mitjà, molt bé, però pensa que hi ha la possibilitat del batxillerat. Crec que en aquest sentit, moltes vegades, o en determinats centres, el fet del batxillerat crida molt l'atenció. No? Aleshores, clar, ja no només dius batxillerat, ja és que t'has d'anar molt més enllà. I aleshores això augmenta encara més el grau, no, d'error. Però que no és error, perquè al final és provatura. Aleshores, bueno, no sé... La Eva, què opina, però...
Jo penso que és important les dues coses, no? Molt de la mà del que deia en Jordi. Perquè, clar, aquests dos propers anys són importants. Un nano que està a quart d'ESO i que, m'invento ara, que la història, la filosofia, és que no puc, és que moltes hores estudiant, sabem que batxillerat són uns estudis de moltes hores d'estudiar a casa, moltíssimes. Si el noi, noia o el teu fill, filla, tu ja veus que, no, que li costarà molt, doncs hi ha altres estudis que són molt vàlids i que, són, i que poden arribar sempre al punt final que tu vulguis. Per tant, això no és només important veure el final, sinó el camí, perquè si el camí no el recorreràs, no arribaràs al final.
Exacte.
Clar, si et fixes en els dos anys, però després, jo què sé, tu ets molt bon estudiant i pots ser un batxillerat perfectament o un cicle, el que tu vulguis, però estàs fent uns estudis que t'han de tancar en un despatx i tu, en un despatx d'aquí 10 anys, no te n'en sortiràs perquè tu ets una persona molt social, que t'agrada bellugar-te, doncs també ho has de tenir en compte. O sigui, què vols estudiar i com ets tu i quines habilitats tens, no? Aleshores, s'ha de fer aquesta doble mirada.
Sí, sí. Sí. No, no, jo penso que s'han de mirar al mirall. S'han de ser molt honestos.
I es canvia gaire? Perquè, clar, potser ara algú està pensant, no, és que els meus fills tenen 15, 16 anys i ara hem d'imaginar-nos què voldran d'aquí 10.
Jo penso que això és... Bueno, particularment crec que és un error. És a dir, i el que dèiem del camí, no?, el procés. És a dir, per què trien determinats estudis? I aquí hauríem de pensar, no?, per comoditat, per convicció, perquè hi ha un camí traçat per algú altre, perquè els amics decideixen fer aquells estudis o aquell itinerari de batxillerat i, per tant, jo, encara que ni fu ni fa, també m'hi vaig. Clar.
Per esforçar-me o no esforçar-me.
Ah, clar.
Jo ara ja molts estan molt. Batxillerat no, perquè és molt difícil. S'ha d'estudiar molt.
Clar.
Clar, si parteixes d'aquesta base, el camí a l'inici és dolent. Perquè si te'n vas a un cicle formatiu i si vols realment treballar-ho i ser bo, també n'hauràs de treballar molt. Clar, llavors sí que és veritat que aquestes tendències n'hi ha.
Dèiem, per tant, hauríem de tenir més o menys clar si cicle formatiu o batxillerat, si estem tercer, quart d'ESO. Quan es va que ja s'està batxillerat, un segon de batxillerat, i potser no s'acaba de tenir una idea clara de què és el que es vol estudiar, què s'hauria d'anar? Per estar en universitat? Com es tria? Què fas aquelles hores que estàs dins del saló de l'ensenyament?
Jo penso que és important deixar-te guiar pel que tu ets. És a dir, tu t'has de mirar i has de veure quines habilitats, quins interessos, en quina franja et mous, i a partir d'aquí agafar aquella famosa taula de ponderacions.
Aquest
no?
Excel que m'haig de fer.
Amb tots els graus, perquè hi ha 611 graus, més o menys, no? Aleshores, bueno, començar a veure i començar a descartar és com anar a fer una mica, a vegades, si no ho tens gens clar, la llista de la compra, no? És a dir, què compraria, què no compraria? Això ho descarto, a vegades, també descartant, dius, em quedo amb... Però és molt complicat triar, és molt complicat.
Sí, no, jo també, jo vaig molt amb aquesta línia, o sigui, com ets tu? Què t'agrada realment? Perquè jo crec que això, jo ja sóc mare de fills grans, ja hem passat, tot això que diem aquí a les tertúlies de ràdio, així, jo he passat, que si el primer any d'universitat el teu fill ho deixa, doncs jo en tinc un que ja ho ha deixat, que després troba, o sigui, tot aquest procés, trobar algú que t'acompanyi, si pot ser la família, fantàstic, que ha de ser algú extern, que pot ser un familiar, un psicòleg, què t'agrada realment? Perquè és que si no t'agrada, no acabaràs fent-ho. No, és que jo m'imagino ser aquesta professió, la que sigui. Te l'imagines per què? Perquè l'has vist a la tele? Perquè tens un familiar que ho ha fet? Per què t'ho imagines? Què implica estudiar això? Implica una sèrie de matèries? Ai, no, però és que és com si diguéssim, jo vull ser metge, però a mi em fa por la sang. Doncs tenim un problema. Aleshores, clar, com acompanyem? Jo crec que aquest alumne de segon de batxillerat, que en tenim molts, de segon de batxillerat, que estan molt, molt, molt despistats, realment passaria per, a tu, què t'agrada? I què vols fer? I si no tens gens clar, recomanació molt particular, molt subjectiva, comença per un cicle de grau superior. Són 2 anys, en 2 anys et treus un títol, passes pel món de l'empresa, fas pràctiques, si tens sort i ets així, doncs són duals i a sobre tens un petit sou, fas un currículum, i valores si això t'agrada o no t'agrada. I si no t'agrada, doncs mira, en 2 anys tens alguna coseta, perquè tenim molts estudiants que arriben a la universitat i deixen els estudis entre primer i segon de carrera, i d'això tenim poca estadística.
Perquè moltes vegades el que falta és aquesta maduresa. Aquesta maduresa, aquests 2 anys, a vegades, aquest temps de... I l'Eva ha dit una paraula que a mi m'agrada moltíssim, que és l'acompanyament. Jo penso que l'acompanyament és fonamental. Si el tens a casa, molt bé. Si no el tens a casa, perquè no sempre es té a casa, doncs, bueno, a l'escola, potser, no?, un professor determinat, que no és el tutor, la tutora, perquè nosaltres, clar, hem d'estar molt alerta sempre, no?, l'observació. Ostres, avui aquest alumne m'ha comentat una cosa o m'ha fet un escrit o un text i, escolta, potser hauríem de mirar de dir-li, per què no et mires això? Jo crec que és molt important l'observació a nivell d'aula, encara que no siguis el tutor o la tutora, perquè els pobres tutors i tutores els recau sempre tot a sobre. Però el col·lectiu, no?, mirar-los i conèixer-los i l'acompanyament aquest, jo penso que és, vaja, per mi és fonamental la paraula.
Molt. I els centres educatius, quan els acompanyeu, com ho feu? Perquè, clar, si teniu alumnat de... Ah, clar, perquè aneu a quart de l'ESO, no? Perquè anava a dir batxillerat. Bueno, però igualment, no? Suposo que ja teniu uns que van molt encarats cap a una banda, cap a una altra. Com s'organitza això? Es queden 3 hores més tard? Se'ls indica el mapa com que hi ha cada lloc?
Bueno, les tutories els hi comentem, sí, les tutores... Els tutors els hi comenten que ja ho saben, que hi ha aquesta possibilitat, i a partir d'aquí, si parlem del que hi ha, han de ser més autònoms, clar.
Llegim a la web del Saló de l'Ensenyament. Si no saps què estudiar, t'ajudem. Jo ara m'imagino tornar a casa amb tota aquella paperassa, amb tot aquell checklist que... Clar. Que bé, que no ho haig de triar jo. Però potser llavors és un moment el més important, quan tu ja tens, has vist tot allò. Ara arribes a casa i vas païnt i potser te n'adones de què és el que no vols. Que a vegades potser és més senzill, no? Anar traient primer el que no vols.
Clar. Sí, jo crec que sí, perquè tu vas, això que et deia, no? Amb aquest checklist que dèiem al començament, molt d'acord amb el Jordi, jo posaria dels primers, sigui postobligatòria, sigui el que sigui, com acompanyaran el meu fill? Sigui universitat, sigui... Perquè que es tinguin 16, 17, 18, 19, 20 anys, és que molts cops necessitem un acompanyament. Aleshores, és una part importantíssima. I aleshores, potser pots preguntar-ho allà i dir, escolta, i el meu fill com l'acompanyareu? I com ho fareu? Aquí et donen una pista. I aleshores, quan tu arribes a casa i has anat fent aquestes preguntes de com feu allò, com acompanyeu, quin projecte educatiu teniu? Tots els estudis de postobligatòria, batxillerat i cicles tenen pla d'acció tutorial, per exemple, o haurien de tenir. Quin teniu? Com el feu? Què feu? Clar, llavors aquí vas recollint, i aleshores quan arribes a casa vas mirant. Aquí aquest que tenia aquell estant tan formós i m'han regalat aquesta motxilla tan bonica, quan els he preguntat pel pla d'acció de tutorial, se m'han quedat, i potser el pare tampoc el que sàpiga, però ja notes la resposta, notes una resposta sincera, una resposta comercial, una resposta... Anem a preguntar, i com ho feu? I el meu fill, si s'equivoca, estem a batxillerat, i el primer trimestre veu que no ha encertat, quines opcions té dins de l'escola per canviar de modalitat? Com ens responen? Què ens diuen? Llavors això és el que has de fer a casa amb calma.
Clar, el checklist aquest que nosaltres hauríem de dur, a veure, a banda de l'acompanyament, del pla d'acció tutorial, què més hauríem de tenir present? Que ells preguntin o que tu preguntis?
El projecte educatiu. Quin és el teu projecte educatiu? Quina és la, o sigui, quin és el perfil? Nosaltres li diem, ara ho traduirem, el perfil competencial de sortida de l'alumne. Però com t'imagines tu el meu fill quan surti de l'escola? Com te l'imagines? Perquè què vols? Que sigui, doncs això, un estudiant de batxillerat que tregui un 10 o un 12 o un 14 a l'ESPAU? O vols un alumne de cicles que sigui un gran electricista? O vols també que sigui una persona que és capaç de transformar el món, una persona que tingui una visió crítica?
Sí, jo penso que el fet de parlar de valors, no? Moltes vegades es parla de competències i moltes vegades les competències s'entenen com això, no? Com una competència, no? Per entrar aquí, per entrar allà, la nota, etc, la nota de tall, no? Bueno, això és un leitmotiv, és un mantra. Jo penso que, amb la línia que diu la Eva, s'ha de conèixer com respira l'escola, no? I què s'ofereix, i quin temps se li dedica, i com s'acompanya, d'aquesta manera. A mi em sembla fonamental.
Sí, això sí. Estem pensant en el postobligatori, si cicles formatius, si un batxillerat, que ara hi ha molts centres educatius, també universitats, que el que tenen a l'estant són estudiants, que al final et sembla que és més de tu a tu, que no tindran tant un discurs après...
Bé, doncs això, escoltes, clar. Arribes a casa... fas la teva tria, mires i després vés-te'n a aquella escola, a aquell centre universitari, i aleshores sí, fes una entrevista personalitzada. I aleshores ja, com ja has fet aquest primer tastet, perquè estem dient que el saló no deixa de ser un primer tastet, aleshores tant, per poder fer tant. La tria, després vés al lloc que t'interessa a que t'ho expliquin bé.
Clar, nosaltres els convidem molt a que vagin a portes obertes i que es moguin i que circulin i que autònomament decideixin, mira, avui porto una justificació de casa perquè vaig escoltar no sé, la presentació de tal d'això a la universitat tal. I després nosaltres, per exemple, segon de batxillerat, el que fem també és el tema de les mentories a nivell d'exalumnes que han passat per l'escola, que han fet uns determinats estudis, i aleshores, bueno, doncs, en petit comitè, que puguin parlar amb ells directament, de tu a tu, pros, contres, el que és bo, el que no és tan bo, i una mica que ho percebin no a través d'una gran fira...
I un discurs oficial.
Exactament, no? En què al final sí que entens que moltes vegades el que es vol fer és una captatio, no? de gent perquè vagin allà, sinó que hi hagi un tu a tu, no? I que puguin entrar en contacte, i que per correu o fins i tot veure's un dia, venir a l'escola, parlar amb ells... Jo crec que això és molt important, la part personal, la més íntima, no? Això també ajuda moltes vegades, eh? No? Fer aquest tipus de mentoria. O...
I recomanaríeu anar-hi més d'un cop? No aquesta setmana, eh? Vull dir, no avui demà, sinó...
Sí, home, si aquell nen o aquella noia ha anat a un tercer d'ESO, home, quan passa un any en aquestes edats, passen moltes coses. Per tant, tornar a anar sí que és important. Sí. O sigui, o si has anat a l'ESO i després vols anar al batxillerat, i tant, o sigui, en un dos anys... Se canvia el món per ells i per tots, però per ells canvia molt. Per tant, és important anar i tornar a veure aquella idea que tu tenies al cap de que és que jo vull fer el cicle d'estètica, o vull fer la medicina, o vull fer... Clar, tornes a anar i llavors ho tornes a veure amb uns altres ulls, perquè, clar, en un any passen moltes coses.
Sí, clar, és comprovar. És comprovar que la teva convicció, entre cometes, segueix intacta, o bé, perquè és que, clar, les persones evolucionem.
I com hauria de ser un bon pla d'acció tutorial?
Bueno, jo penso que es basa
molt...
Com a
coordinador de batxillerat.
Jo penso que es basa molt en l'acompanyament. Per mi és el pal de paller. Aleshores, l'acció tutorial, que és molt complicada, perquè fer una tutoria amb 30 alumnes a classe, si no més, i personalitzar-ho, i conèixer-los un a un, i saber quins són els seus interessos, són hores. Aleshores, jo penso que un bon pla d'acció tutorial passa per oferir, per obrir moltes portes, i després, a partir d'aquí, t'ho dic això grosso modo, però que ells vegin que se'ls escolta, que se'ls atén, que són importants, que a qualsevol tema que puguin comentar, allà estem, no els tutors només, també els professors, perquè a vegades entenc que sempre diem pla tutorial els tutors. Jo penso que l'escola ha d'anar molt a una i que tots ens hem de sentir molt responsables d'aquelles persones que tenim davant. I no dramatitzar les coses, sobretot, no? És a dir, ens podem equivocar perfectament, perquè tinc la sensació de que vivim en una cultura del pànic a l'error, equivocar-nos. I jo crec que això també fa molt de mal.
Hauríem d'afegir alguna cosa més a aquest Excel que m'haig de preparar per demà?
No ho sé, jo miraria aquí tot el tema... Això, jo crec que molt és que anem en la línia, eh? Mm. Quan tot no va rodat... Tu com m'ajudaràs i com m'acompanyaràs, no? Aquesta escola, clar, moltes vegades els papes preguntem, no? Percentatge d'aprovats a la selectivitat. Està molt bé, però ja sabem del cert que el meu fill aprovarà el batxillerat perfectament. No, o sigui, escolta, percentatge de sortides professionals i acadèmiques que els doneu als vostres alumnes. O sigui, aquest alumne és igual, que sigui un alumne perquè se'n vagi a fer una carrera, que sigui un alumne perquè se'n vagi a fer un cicle, que sigui un alumne perquè se'n vagi a fer... Tu com el prepararàs? Això és el que m'interessa. Perquè, clar, el percentatge d'abandonaments, per exemple, doncs aquest és important, perquè un centre on hi hagi un percentatge d'abandonaments elevat és que potser no hi ha prou acompanyament. Per què aquell nano abandona uns estudis? Potser és perquè se'n va a viure on sigui.
Perquè passa alguna cosa a la família.
Perquè passa. Però, clar, aquests temes així molt de la persona, perquè moltes vegades ens passa... Ja no els valorem, aquestes edats. Ja són grans, ja s'hi han passat de cuidar-los, de posar-los a la bombolleta, que ens preocupem del tot, a cada cop... Perquè també el noi ja tampoc vol, eh? Tampoc vol que el papa i la mama tampoc estigui darrere, està clar. No vol, però ho necessita. Aleshores, ser-hi present, jo crec que és important. En aquest checklist és parlar de la persona. I el meu fill, quan tingui el que sigui, com l'acompanyaràs? Quines sortides feu? Quines activitats? Clar, si et diuen, doncs anem a PortAventura, amb tot el respecte, que no vull fer problema, però anem a un parc aquàtic, anem a un parc d'atraccions, anem a un parc no sé què. I el meu et diuen, no, però és que de tant en quant fem una sortida a una ONG per treballar això.
Clar.
O fem... Clar, tots aquests temes et remouen diferent, és que et formen diferent com a persona.
Sí. Per això és tan important la part de la formació en valors, no? En principis, en el món en el que vivim. en el món en el que vivim, que és un món molt complex, molt incert, i cada vegada, a mi em sap greu dir-ho a vegades a classe, però bueno, ens hem de preparar i hem de tenir el cap molt ben amoblat, perquè avui en dia aquí fora ja hi ha molt... En fi, hi ha molta gent, no? També hi ha gent extraordinària, molta, però també hi ha gent sense escrúpols. El pensament crític, no? Els valors, els principis, i això també té molt a veure amb l'escola cristiana en el nostre cas, no? Bueno, doncs això és acompanyament, això és pla tutorial, això és escola, no?
Una mica, a mi com a mare, com a pare, què em demanes tu, escola? Mm. Tu centre, què em demanes? Mm. No, els nanos ja són grans, ja no cal que tingueu res a veure. Són grans, 16, 17 anys, són tan grans. Mm-hmm. Doncs no, una entrevista com a mínim a l'any l'hem de fer amb tu perquè volem... Això és el que tu et dona també aquella garantia de que estan treballant amb el teu fill i que tu saps el que s'està fent allà.
Escola de Família, estem parlant d'orientació acadèmica. Ja sabeu que fins demà, diumenge, s'està celebrant el Saló de l'Ensenyament a Fira de Barcelona. El Saló de l'Ensenyament és una eina útil per ajudar a l'orientació acadèmica, però per sort no tot depèn de la visita a un saló expositiu, perquè si no, ara sort. Potser algú ens està escoltant des de Terres de l'Ebre i diu és que jo ara d'avui per demà no puc i no ho havia previst, no? Com es treballa als centres educatius aquesta orientació acadèmica? Com tu deies, l'acompanyament està molt present i no és una cosa puntual d'un dia, com tampoc és anem un dia al Saló d'Ensenyament i ja ho tenim tot resolt, no? Com es fa? A partir de quin moment?
Jo penso que és bo començar a partir del segon trimestre, un quart d'ESO. No cal començar el dia 11 o 12 de setembre a parlar del tema, no? Ja bombardejar amb tot això, però potser a partir del segon trimestre sí que és important començar a dir-los que l'any vinent doncs, haureu ja de prendre una decisió important, no? Acadèmica i personal. Per tant, bueno, accedir, per exemple, a webs, no? o portals que parlin d'educació, que s'ho vagin mirant, possibilitats, fer activitats també d'autoconeixement, posar-se en contacte amb les famílies també i fer alguna videoconferència en què ja els pares també se sentin implicats, però això és molt important. No és una feina de l'escola. Mm-hmm. Però moltes vegades a l'escola se li delega tot. Se li diu, no, és que és l'escola la que ha de dir. És l'escola, allà t'ho explicaran. No, a casa també ha d'haver un ambient, ha d'haver un clima de, escolta'm, què tal? Què t'interessa? Com estàs? Què? Escolta, vols que parlem amb el tutor, tutora? Encara que diguin que no, s'ha de parlar, però és diferent.
Però fas la pregunta.
Aquest triangle, no? Família, escola i alumne, i sobretot l'alumne. No sé, i començar ja a deixar-los...
I com viuen això de mirar-se? No? Aquest connectar amb un mateix, mirar cap endins, que és molt important, perquè tu també ho deies, no? Sí. El saber què t'agrada, què no t'agrada...
Jo crec que encara estem en un punt en què el que opini el pare o la mare és molt important. Uh-huh. Llavors això és un problema, moltes uh-huh. vegades. I molts cops els hi podem dir, o sigui, refieu-vos a l'escola, perquè molts cops aquest tutor, aquesta tutora, aquest mestre, molts cops amb aquests temes coneixen més el teu fill i filla que tu Clar. Mateix. No perquè no es conegui més, perquè tu no vols veure el que hi ha darrere. I aleshores, doncs, clar, treballar-ho amb ell... amb si hi ha la confiança amb la família i amb l'escola de què és el que t'agrada, què és el que realment tu t'hi veus, si realment li deixes dir i després li dius, ah, però això és una tonteria, o d'això no viuràs, o... Clar, si ja talles aquí, doncs ja no t'ho explico, papa o mama, perquè ja sé que em diràs que no. Aleshores, aquest treballar-se, jo crec que ells ho tenen més clar, però si els hi generes aquest espai. I per això molts cops a l'escola, a la tutoria, surt aquest espai, cosa que a casa
I tant.
No acaba de sortir.
Clar, sí. Pels pares també una mica molt això amb peus de plom. Ara veure què dic, que no condicioni, que no es noti, sí. No sé què... Que...
A mi em preocupa molt els casos de nois i noies que no tenen ben bé clar què volen fer, però sí tenen clar què no volen fer, uh-huh. i a casa el discurs és absolutament contrari. No? El millor alumnes que tu veus que tenen unes habilitats i potencialment poden fer un molt bon grau mitjà per després fer un molt bon grau superior, per després poder accedir a un grau universitari, perquè el camí és diferent i veus que a casa és un mur i ha de fer batxillerat. Per exemple, ha de fer batxillerat, I veus l'angoixa i veus aquella incomoditat, no? A mi em preocupa molt això. I jo sempre els hi comento que particularment és molt més important l'actitud que l'aptitud. O sigui, jo li poso més accent a la C que a la P, perquè l'actitud és tenir ganes, tenir il·lusió, tenir un projecte de vida, encara que siguin 15 o 16 anys. Uh-huh. I l'aptitud està molt bé, són les cartes que tens a nivell intel·lectual, doncs, bueno, ets una persona potent que pot fer-ho, però sense actitud, aleshores, clar, si tot es combina és perfecte, però la vida no és perfecta.
Recomanem a aquestes famílies potser més reticents que escoltin el programa la setmana passada, que era justament sobre cicles formatius. Bueno, i fa dos tant. O tres o quatre potser també vam parlar bastant dels cicles formatius. Per tant, és una oportunitat de veure tot el que ofereix, totes les possibilitats. I com deies tu abans, Eva, potser l'important és arribar. No? I que no ho deixis. I clar. Si vols que vols arribar, doncs potser el teu camí no és A, si, potser és B o és C. Clar.
Jo tenia una companya tutora fa uns anys, i que també havia estat coordinadora, cap d'estudis de batxillerat i així, i els hi deia a moltes famílies, tu de Barcelona a Girona pots agafar la P7 i anar directe i ràpid. Mm-hmm. Però pots anar per la costa i anar fent paradetes, banyar-te a la platja i fer-te una bona paella. Arribaràs a Girona igual, però depèn del camí. Tu potser tens un cotxe per córrer, potser tens una bicicleta, doncs amb la bicicleta no arribaràs a...
Ni et deixen entrar a la P7.
No, però clar, dius, i tu pots arribar igual. El temps, jo també havia dit molts anys, quan jo estava a l'aula amb alumnes també de cicles i de l'ESO i així. Per sort, avui en dia la vida és molt llarga, si Déu vol. Doncs tens molts anys per estudiar. No tinguis pressa, sí, que volen arribar a guanyar 4 duros, perquè se'ls entén. Però la vida és llarga. Tens anys per arribar a treballar. Després el problema està que no volem treballar tants anys, no? Els que ja portem molts
Exacte.
Anys. Doncs aprofita el camí amb allò que t'agrada. I ves-lo fent, perquè arribaràs. Si t'agrada, segur que arribes. Però clar, si és un camí, si és la P7 o és la carretera de la costa, decideixeu.
I com ho viu l'alumnat? Suposo que es deu veure molt a l'aula, no? Els que estan tranquils, que tenen claríssim, hi ha gent que té claríssim, que ja fa anys que té claríssim o que de cop ha vist la llum i ja sap què vol i té aquesta tranquil·litat de, va, l'hauré d'estudiar, m'hauré de matricular, però jo ja sé què vull, i qui està molt perdut.
Doncs es viu amb angoixa, òbviament, perquè hi ha unes pressions, i a més jo crec que moltes vegades no els deixem gaudir, és a dir, és molt important quan estudien que vagin descobrint. I ràpidament, per exemple, fins a tercer hi ha un itinerari, un o altre. Clar, jo, com que seria més partidari de que anessin tastant i al final, amb una mica més de maduresa, diguessin, bueno, ara ja ho he tastat tot, anem a veure. No sé com s'hauria de fer, però clar, aquests alumnes ho viuen amb molt neguit.
I ja ho heu apuntat una mica, però la por a equivocar-se.
Home.
Com se'ls convenç que a la vida t'equivoques moltes vegades i que, mira, que de tot s'ha après?
Doncs jo crec que aquí el paper dels pares és fonamental. Clar, perquè quan t'equivoques, no? Jo dic per experiència com a mare, Tens un fill amb una edat universitària, no li agrada la carrera, el tens a casa, què fas amb el teu fill? I clar, tu tens dos... Clar, què fas? L'estàs tot el rato dient i estudia. I si té una edat, que al final fa el que creu, o el que pot, o el que vol. I l'altre tampoc li pots dir no facis res, perquè clar, fill meu. Aleshores, clar, és aquest acompanyament de què necessites. Tu ja saps per què no pots estudiar això, si estàs estudiant la història de no sé què, o el que sigui. Clar, aquest acompanyament també a casa de dir no, jo t'estimaré, facis el que facis. Jo ho entendré, jo t'acompanyaré, però t'he d'ajudar a que tu puguis també discernir el per què t'agrada o no t'agrada. Clar, i això els hi passa i s'equivoquen. I és veritat que a vegades també en determinades escoles, determinades persones, aquesta pressió. És que, jo me'n recordo a ma filla un cop que li van dir, quart d'ESO, és la decisió de la vostra vida.
Déu-n'hi-do.
Error.
Clar, error.
Enorme. Clar, no? Això ja es diu.
Això es diu de vegades, perquè potser perquè et facin cas, potser pel que sigui. No? Clar, no li pots dir a un jove de 16 anys que és la decisió de la teva vida, perquè és que no és cert.
No és cert.
És que no és cert.
Per començar, una no ho és.
És una fal·làcia que fa molt de mal. És així.
I si tu, adulta, la família, veu claríssim que aquella tria que estan fent, que s'estan equivocant, no sé, posem, és igual, que trien un batxillerat, que tu veus clarament que és que està pensant, no sé, que vol fer una cosa, però que tu ja veus que potser l'està triant, però que no s'està mirant molt, allò que dèiem, no? Aquí què dius? Perquè, clar, si ho dius, potser justament com ho dius, farà el contrari. Si no ho dius, clar, és que si no ho has dit...
És que al final, jo crec que fins que tu no te n'adones de l'error, tu, ells...
Tu, jove, alumne, que estàs estudiant
alumne,
i triant...
Persona, no... O sigui, el discurs pot ser el que tu vulguis, però són ells els que realment al final han de dir «tenies raó». Segurament no era el que més em motivava. Potser sí que no és el que hauria d'haver fet. Però t'ho ha de dir ell o ella.
Completament d'acord. Jo també, o sigui, ja us dic que jo, el meu fill, que ara és gran i així, està estudiant carrera encara, però teníem clar que havia agafat un batxillerat, una modalitat que no era la seva. Ho teníem claríssim. I li deies, jo que estic en el món de l'educació, i si proves, perquè mira que pots canviar de modalitat quan arribis a segon. Que no. Bueno, vam suar, jo dic, sangre, sudor i làgrimes. I s'ho va treure bé i tal. Però quan va acabar batxillerat, diu, jo és que no vull saber res més ni de física ni de química, o sigui, és que no m'agrada gens. I clar, deies, és que però ho havia de veure ell.
És un tema de motivació. I per això deia d'aquesta imatge de mirar-se al mirall. Quan tu estàs davant del mirall, veus el que veus. No et pots enganyar. És a dir, tu pots dir, m'ha d'agradar molt la literatura, m'ha d'agradar molt la física, m'ha d'agradar molt... Bueno, m'ha d'agradar. Si t'agrada... Si no, ho notes. Hi ha una cosa que es nota. Jo crec que hi ha una part també del sentiment, del que sents, de la vocació, del que et crida, no? Clar, vocació, de què et crida. Això és fonamental. I ho van descobrint, a poc a poc. Millor ho descobreixen amb 30 anys, amb 25, amb 24. O sigui, la vida és molt llarga. Deixem que s'equivoquin també alguna vegada.
Pels joves que també hauran de fer el seu Excel o el seu checklist o el que sigui, què haurien de tenir en compte? Que suposo, heu donat pistes, però que no només s'ha de tenir una cosa en compte, no? Preferències, habilitats, actituds, l'actitud ja va, però aptituds, interessos, sortides, notes de tall. Hi ha potser qui té claríssim que és que vol estudiar alguna cosa, però veu que potser aquella nota de tall no l'aconseguirà. Com combines tot això?
Bueno, en això paradigmàtic és el grau de medicina, no? Alumnes que volen estudiar medicina perquè els interessa, perquè els agrada, perquè és la seva vocació, passió, diguéssim, no? I després veuen que clar, per entrar al grau de medicina l'exigència és enorme. Doncs s'ha d'anar treballant.
S'ha d'anar treballant.
La frustració és gran, per exemple.
Dir, per treballar, totalment. Per poder aconseguir la nota, pensar en possibles alternatives.
Plan B, plan C, plan D... sí. Sí, i entendre que som humans i que potser aquella persona acabarà fent un altre tipus d'estudis, no? O enfermeria, que moltes vegades es diu això com a plan B. Bueno, no sé. I bueno, jo, com que admiro tant els infermers i les infermeres, penso... No sé, és descobrir coses, no?
Clar, és una mica en aquest cas, no? Dius, per què vols fer aquest estudi? Per què? O sigui, realment el per què t'agrada, perquè llavors dius, perquè tens aquest condicionant, perquè aquesta nota de tall és molt, probablement no la puguis treure, no? Perquè és aquell alumne. Doncs anem a veure el per què vols estudiar això i anem a veure altres estudis que a l'arrel també puguis treballar allò que t'agrada. I potser doncs, pot ser una infermeria o pot ser jo que sé, el que sigui.
Igual,
no?
Sí.
Clar, doncs busca l'arrel de per què vols estudiar allò. I quan ho trobis, trobaràs alternatives.
Clar, perquè potser diem infermeria, però no és de l'àmbit de la salut. Potser és un àmbit més social, d'atenció als altres, de tenir cura dels altres, com la nostra feina. La nostra feina és tenir cura dels altres. És una feina en aquest sentit també, no? Molt, tremendament important. Moltes vegades poc valorada, però tremendament important. Mm-hmm. Aleshores... Parlar molt amb ells, a casa, a l'escola, i anar descobrint.
I què diríeu que els preocupa? Si trobaran feina, si es guanyaran bé la vida, si els agradarà el que estudien? Potser no van tan allà, no?
Jo crec que no. Jo crec que ens preocupa més els adults que ells. Ells ja han nascut en un món on tot és molt incert. O sigui, de fet, nosaltres ens preocupa molt més de dir... de què viurà, com menjarà, la feina que tindrà serà duradora, no serà... ells ja viuen en un món que és realment molt volàtil i de fet hi ha molts joves que quan estan treballant, treballen un parell d'anys i diuen, he estalviat per anar-me a Austràlia un any a aprendre anglès, a buscar món. O sigui, jo crec que això no els hi preocupa tant. Jo crec que una mica és si ells ho podran portar i si podran ser, tindran un punt de felicitat que de vegades tampoc cal que siguin tan feliços, també t'ho dic. Però si realment ho podran portar amb una certa felicitat allò que els agrada. Hem de pensar també que són joves. O sigui, també és aquest punt de dir, aleshores, compartir l'afició amb l'estudi, amb guanyar dos duros perquè puguis després fer la teva vida. Però més enllà, jo crec que ara mateix, pel món que viuen, pel món que els estem donant, que els estem venent, es conformen de dir... Jo no conec amics dels meus fills que diguin clar, és que no em podré comprar un pis amb 25 anys. No el té ningú, el pis. O sigui, saps? Sí, sí. No s'ho plantegen, aquest tema.
Sí, sí. Jo tinc un fill de 32 anys i té 32 anys. No en té 20, ni en té 25. I pensen d'una manera absolutament diferent a com pensàvem nosaltres. Tenen una vida molt més volàtil, més incerta, i són conscients. I aleshores penso que busquen molt un espai en què es puguin sentir còmodes, que evidentment es puguin guanyar la vida, però molt més enllà tampoc. Tampoc. Aleshores, potser també a què han de renunciar i a què no. El tema de la renúncia crec que cada vegada és més complicat. És més complicat. Els hi costa més renunciar a certes coses, no? Jo penso que a vegades anem cap a una societat molt del plaer, no? Immediat, no? El que és... Bueno, jo ara estic aquí, que està molt bé, però bueno, en fi, és diferent.
Com tu deies abans, hi ha més de 600 graus, tan sols en disseny, si no m'he descomptat, hi ha una desena grau en disseny, que era un disseny digital i tecnologies creatives, disseny digital i tecnologies multimèdia, disseny i creació de productes interactius, disseny i creació digital, disseny i desenvolupament... Així podria estar una bona estona. Clar, amb tantíssimes opcions, no resulta més complicat ara triar que fa 30 anys, que era una mica...
Molt més. I a més, perquè els primers anys són gairebé els mateixos per tothom. Clar, això tampoc té gaire sentit, no? De dir, més sentit tindria comences una carrera i després ja aniràs especialitzant-te. Aleshores, realment és molt complicat, perquè si tu mires, hauries d'analitzar molt, molt, molt bé la diferència entre un grau i l'altre. I de vegades la diferència per un que no entén és petita.
Sí, sí. I al final jo penso que hi ha una diferència també molt gran, i és que bueno, hem importat el sistema americà, no? En definitiva, crec que l'hem importat. Aleshores, quan nosaltres estudiàvem, feies una llicenciatura, i quan acabaves la llicenciatura, buscaves feina, i una feina bueno, que et dura més o et dura menys. Clar, ara ells fan un grau, i quan acaben el grau...
Fan un màster.
Bueno, és que no tenen més remei. És que el grau el que és un trampolí. El trampolí, i després la formació es continua, i moltes vegades és l'empresa la que et forma. Per tant, un màster, un postgrau, el que econòmicament suposa això també, i les desigualtats que pressuposa, vull dir, que no s'acaba amb... I evidentment, clar, fa 30 anys tenies algunes coses, i ara tens 600, no sé quants graus. Vaja.
Alguna recomanació?
La primera recomanació d'avui és l'estudiant aquell que suposo que les famílies sempre volen, que és el que ho té claríssim. I és una estrena de fa uns dies al cinema.
Vols que acabat ara? Endavant.
En Wolfgang és aquest nen que crec que té 12 anys o 13 i toca així el piano. La pel·lícula Wolfgang es va estrenar fa uns dies, és l'adaptació de la novel·la homònima de la Laia Aguilar, un nen amb un 152 de coeficient intel·lectual, diagnosticat amb TEA, la mare ha mort, ha de viure amb el pare que fins llavors no el coneixia, però té claríssim que vol ser pianista. Per la gent que té claríssim, els joves que diuen no, és que jo sé segur que vull estudiar això. Hauria d'anar al Saló de l'Ensenyament? Per triar universitat? Potser perquè de cop veu la llum cap a una altra banda?
Pot anar-hi, per què no?
Home, poder, sabem que pot, eh?
Hauria d'anar-hi.
Bueno, a veure, jo t'ho dic. Jo sóc mare d'una d'aquestes, val? El que dèiem dels tutors. Jo, si era primària, li parlava a la tutora. jo és que no el veig clar, el futur de ma filla. I em deia que no, diu, tota l'escola ho té claríssim. Com que no? Deia, bueno, sí, de la música sí, però de la música s'ha més a més.
Ah, la més a més, de l'artístic, eh? Aquest a més a més de l'artístic.
Clar, clar, això.
Aleshores, pots anar, perquè sí que és veritat que també hi ha escoles de dansa, escoles de teatre, escoles de música, o sigui, també pots anar al Saló de l'Ensenyament perquè també n'hi ha tot això. I també te n'adones de totes les hores que són, de totes les matèries, de tot el que hi ha darrere, eh? Uh-huh. Aleshores, sí, anar també està bé per conèixer de que potser no ets un bitxo raro, de que potser hi ha molta gent que està estudiant això, de que potser, clar, ens agrada a tots anar al teatre, anar al cinema, però no ens agrada que els nostres fills s'hi dediquin.
Sí, sí.
No?
Això passa molt
és,
sovint.
És la tragèdia, no?
És que,
les arts i de...
Clar, us volia preguntar justament per això. No sé si us trobeu amb alumnat familiars. que dubta si seguir uns estudis artístics que poden acabar sent superiors, com la dansa, la música, i si ho compatibilitzen o no amb una altra carrera, no? I aquí té claríssim que, per exemple, ja vol fer secundària a l'Institut del Teatre per fer dansa i ja descarta una altra cosa. També hi ha qui la família li diu no, estudia un grau, una cosa seriosa, i després, si a més vols anar al conservatori, ja aniràs fent, no?
Sí, sí. Bueno, hi ha alumnes que tenen molt clar quina és la seva vocació, no? I quin és el seu camí. Pocs, segurament, en aquest àmbit, eh? Però bueno, tiren pel dret. Ara és gent molt disciplinada, és gent brillant, és gent amb una vocació clara. I mira, jo... Setmana passada parlava amb un alumne que ara ha fet Humanitats, però ell ha fet la carrera de música. Hi ha un nivell alt, vull dir, està en una orquestra, etcètera, etcètera. Ho ha compaginat molt bé. Però també és veritat que és una persona, doncs això, no? Que la música li ha donat aquesta disciplina, no? I aquesta energia que li ha permès. Però el tema aquest de... Vols fer això?
Aquí el problema
segur?
Som els pares, sempre el problema. Aquí el
segur?
Problema jo crec que som els pares.
Un
no?
Comentari molt habitual és aquell de... Home, podem fer una física o química. Mm. No descartis un científic o un tecnològic.
Sí,
per què hauries de fer un artístic?
Sí, un artístic o un humanístic, eh? Uh-huh. Posa l'humanístic.
Sí, també fica la
mateixa. D'humanitats, posa l'humanístic dins el sac, eh? O sigui, sembla com si això et condemni a morir-te de gana. I vaja, jo he tingut molts alumnes que han estudiat i que després han fet coses estupendes i s'han guanyat la vida i...
Quan hi hagi quatre gats que facin humanitats, oferta-demanda seran els més buscats.
Ja hi ha quatre gats que fan humanitats.
Sí. Jo crec que és això, sí. Jo crec que realment... Has de confiar en el nanos, de creure, estic completament d'acord en que són nanos molt disciplinats, són nanos molt potents, són nanos que penquen molt, quan ho tenen tan clar, i que aleshores se n'en sortiran. De fet, no els vau sentir en Salai Martí fa un parell de setmanes o tres, no me'n recordo quantes setmanes va ser a TV3, que deia, fes allò que t'agrada, perquè si t'agrada, t'hi dedicaràs tant, que ho faràs i ho faràs bé. Aleshores, clar, aquests nanos, però els pares ens hem de creure. I molts cops els pares callem, eh? Bueno, i si ho combines? I si... O ens creiem que aquests estudis són tan potents i tan, i tan difícils i que ens requereixen tant temps o més que altres estudis reglats, o ens equivoquem.
Buscant recursos, vaig trobar una web amb sèries i pel·lícules que t'ajuden a trobar la vocació. Diuen, per exemple... The Founder, el de McDonald's. Si tu vols fer màrqueting i negocis, tu veus aquesta pel·lícula i tu ja veus allà que hi ha alguna cosa que t'agrada. La red social, emprenedoria, Spotlight, periodisme. Després hi ha molts tipus de periodisme, però bueno, ja si vols aquest, que és mític. Up in the Air, recursos humans, que déu-n'hi-do, per no acomiadar gent, però... I em vull parar en aquesta recomanació.
La filosofia no et garanteix que quan ets dalt de tot, t'hi mantinguis. Ni que quan caus de molt amunt, t'aixequis ràpidament. Però sens dubte, hi ajuda. Viure sense filosofia.
Això és Merlí, la tercera temporada. Qui s'hagués pogut imaginar que funcionaria una sèrie sobre un professor de filosofia i que funcionaria també, que farien primera, segona, tercera, spin-off, els Apereraude, no? Les modes, vull parlar de les modes. Hi ha modes en això de l'orientació acadèmica? Una època en què tothom vol estudiar filosofia, no sé si ha passat, però... Dret, medicina, De fet, el dia que parlàvem de cicles formatius, deien, bueno, és que a vegades comença a haver una sèrie d'una professió i de cop et ve molt no, alumnat nou que, pues, no sé, que vol ser allò, que ha vist a la televisió o que ha vist al cinema. Com van les modes ara?
Bueno, passa, no? Vull dir, passa. Les modes atrauen, no? Són seductores. Jo sóc una mica crítica en això, no? Per exemple, Merlí, està molt bé la sèrie, però clar, els alumnes que té Merlí a classe no sé si són de segon de batxillerat o de primer de batxillerat. Vull dir, és poc creïble, no? A més, la relació que té ella amb els alumnes. Jo no sé si els nostres alumnes, si tinguéssim aquesta relació X determinada, ho acabarien acceptant. El vocabulari que utilitza... Bueno, dit això...
Que és ficció.
Dit això, que és ficció, sí, les modes, doncs sí, sí, existeix. Ara no sé ben bé quina moda deu haver-hi, però suposo que hi ha molt d'influencer, molt de youtuber, molt de, bueno, com guanyar diners, no? Com guanyar-los fàcils.
Molt ADE, molt marketing.
Bueno, esclar, sí, sí, jo penso que ara anem una mica amb aquesta moda i anem per aquí, no?
Sí. Jo crec que
les modes passen.
Jo crec que hi ha molt el tema aquest de moda, molt d'influència dels amics, sí, del que faran, i una mica, si agafem el que dèiem al començament, no? Si aquest influencer fent dos... Ui, perquè clar, tu puges un vídeo i fent likes, no sé què...
Bueno, hi ha moltes hores de feina,
però,
aquests
clar,
que...
Clar, però això no ho veuen. Saps? Però doncs, la seva visió és... No, jo vull estudiar això perquè vull treballar poc. Vull guanyar molts diners i treballar poc. Aleshores, jo crec que ara mateix, més que la moda del Merlí, per entendre'ns, estem en el punt de... Vull un resultat ràpid, econòmicament potent i amb poca feina.
Exacte, sí, sí. I això és molt perillós. Perquè si és la cultura que aquests nanos han d'anar aprenent... Uf!
Les matemàtiques a mi em semblaven fantàstiques, apassionants. Era el poder de resoldre preguntes, de poder pensar pel meu compte i aportar solucions. Hi va haver un moment que jo pensava, és que si no faig matemàtiques, què faré?
Tu també hi tens molt a oferir.
Ella és la Montserrat Alsina, matemàtica, presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques. També tenim un programa dedicat a les matemàtiques fa 3 o 4 setmanes. I és una de les protagonistes, la doctora Alsina, de la campanya Dona Ciència, Dona Tecnologia, una campanya de la Generalitat de Catalunya de fa un parell d'anys, amb la intenció de despertar vocacions STEM, de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques entre nenes i noies, sobretot. Gairebé totes les setmanes tenim la pregunta del biaix de gènere. Us trobeu amb noies que veieu que potser voldrien optar per uns estudis que es plantegen fins i tot descartar-los pel fet de ser noies o de ser nois, no? Noies matemàtiques, nois mestres...
Particularment no.
Que bé.
Particularment no, gens. És a dir, si una noia vol estudiar matemàtiques, serà matemàtica. Si un noi vol ser mestre, doncs serà mestre. No, no, jo penso que això, bueno, crec que ho tenim bastant superat,
eh? Jo no hi trobo, o sigui, és, la noia que vol estudiar el que vol estudiar ho fa perquè vol, i el noi igual, o sigui, vol ser infermer, vol ser mestre, vol ser enginyera, vol ser... El que jo molts cops comento, jo sóc enginyera d'estudis, i és que som diferents, i això de moltes taules d'educació jo ho he portat, és que hem de fer perquè les dones hem de fer... Som diferents i tenim interessos diferents. El que no pot ser és que una noia que vulgui ser enginyera, o vulgui ser matemàtica, o vulgui ser física, no pogués... per un tema de gènere. Però si n'hi ha menys, és perquè tenim altres interessos i tenim altres maneres de fer. Aleshores, doncs, que hem de lluitar perquè, sí, sí, perquè tothom pugui estudiar allò que realment vulgui. Però no sé si ho aconseguirem, perquè jo me'n recordo un cop en una reunió així a nivell d'Ajuntament de Barcelona que es parlava, clar, és que hem provat de tot. És que som diferents.
I no creus que té a veure els referents que tenim, els models que tenim... clar, si en veus poques, ara cada cop en veiem més. Però és que fa unes setmanes, quan era el 8M, el Dia de la Dona, sortien al carrer periodistes i preguntaven, digue'm futbolistes. I pràcticament tot eren homes i alguna Alexia Putellas i alguna Aitana Bonmatí. I hi ha moltes més esportistes, eh? Vull dir, però clar, si no estan en el nostre imaginari...
Sí, 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 sí que crec que és important el que hi hagin dones que surtin a... Això, pues als mitjans i que les coneguem, però penso que realment, de debò, és que penso que hi ha un punt de diferència. Jo sempre me'n recordo d'un moment a la carrera que estàvem estudiant els motors, a Telecos, estàvem estudiant els motors de corrent contínua, no sé què, no sé quantos, i quan el mestre va parlar de les escobilles, tots els nois tenien clar el què, perquè tots havien jugat amb un escalèstric i tots havien netejat les escobilles. I les noies, és que no ens importava l'escalèstric. I no és perquè no...
Jo tenia un escalèstric.
Veus? Però que moltes... No, però és perfecte, jo he tingut un meu... Un
però clar, no era el més habitual.
Però clar, o sigui, però no és perquè, clar, el problema és si tu vols un escalèstric i els Reis no te'l porten. Aquí està el problema. Però la realitat és que me recordo que vam fer tota la cara de dir què estan parlant, perquè els nois tenien molt clar del que estaven parlant. Jo crec que aquí està més la diferència.
A mi, de tota manera, el que em preocupa és la persona. Vull dir, està molt bé si és un enginyer home, un enginyer dona, una enginyera dona, però que sigui un bon enginyer. És a dir, no sé si al final ens estem perdent una mica, no?, amb un camí que no sé cap a on ens portarà. L'important és que un professor sigui un bon professor, una enginyera sigui una bona enginyera, no? Mirar també... Bueno, no ho sé, és la meva manera, de veure-ho.
Ja estem a punt d'acabar. Després d'aquests processos d'orientació que feu als centres educatius, les famílies que acompanyen, que podem anar al Saló de l'Ensenyament, encara que els joves no sàpiguen del cert cap on triar, potser estan més tranquils perquè tenen les coses més a lloc.
Home, se senten més acompanyats. I això significa que, malgrat la decisió l'han de prendre ells, tenen més eines, no?
Sí. Jo penso que quan el moment que prens la decisió estàs més tranquil, després el curs vinent ja veurem.
Clar,
el primer trimestre passen coses i aleshores és quan vas veient...
Que entenguin que és equivocar-se,
sí,
que és humà, és que no hi ha més.
Hem parlat molt d'aquest mirar-te al mirall i veure què és el que creus que vols, com ets, com saps que estàs on creus que vols estar?
Perquè ho sents.
Jo penso perquè no mires no mires el rellotge quan...
Perquè
cali l'hora.
Perquè ho saps.
Clar, ho saps. I tu estàs allà bé, t'és igual.
Quan saps una cosa, no? Sí, quan estàs bé i quan ho saps. I això ho sabem. Ningú ens ho ha d'explicar. Però ningú, eh?
Com a pares, igual, jo estic pensant també així. Quan el teu fill ve i t'explica, avui a classe hem fet això. Hosti, que xulo que ha explicat el profe. Això és important. Quan, el típic, no? Què tal, com ha anat avui? Bé. Dius, uf, ja està, no? El bé. Però quan t'explica ell per voluntat pròpia, hem fet això, el professor ja ens ha explicat allò. Estic fent un treball amb un company i que aquí és on realment en trauràs suc perquè t'agrada.
Totalment d'acord.
Quan la resposta
escoltar,
és bé...
No, posar l'antena sempre i un comentari d'aquests, home, això és un indicador claríssim, eh?
Això ho posarem a l'Excel, també.
Sí.
Eva Guiló i Jordi Rincón, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
I acabem amb música. La cançó d'avui és I Love You, I Hate You, de Nash, amb l'Olivia O'Brien. És una mica aquest sí, aquest no, a veure cap on ens decantem. Abans, ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9, Escola de Família. Feeling used, but I'm still missing you and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my